Bona tarda i benvinguts al magazín esportiu de la Conca de Barberà. Cap de setmana del 27 de gener del 2017, 18a edició de la temporada i programa especial en motiu de la Fira de Sant Vicenç.
L'Infoesport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà.
Ens escolteu per la freqüència modulada del 107.4 o pel 107 a internet, esplugafmradio.cat, radiomontblanc.cat i pel TDT. I avui també pel fil musical dels carrers de l'Espluga a la 453a edició de la Fira de Sant Vicenç. Comencem el programa d'esports que us informarà de l'actualitat esportiva de la comarca. Des d'ara vivim l'esport a la teva ràdio local.
Tota l'actualitat esportiva de la comarca a l'Infoesport.
Moment de posar sobre la taula el més important de l'actualitat esportiva. És per això que saludem el Pep Morató, l'Adrià Tella i l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com cada setmana repassarem els resultats de futbol, hoquei i tenis taula comarcal.
També parlarem sobre el torneig de pàdel de la Fira i de per què s'ha anul·lat.
I a més també parlarem amb Jordi Ferrer, participant de l'edició d'enguany del Dakar com a mecànic.
Doncs aquests són els continguts que ens conduiran fins les dues del migdia. Us parla Júlia Mollà amb la presència de tot l'equip d'esports.
Futbol.
Iniciem aquest programa amb el futbol local, amb la Unió Esportiva a l'Espluga, i és que l'equip amateur va aconseguir un valuós empat davant el líder.
Gran partit de l'Espluga el passat dissabte al municipal del Riu-Sec. Els locals rebien la visita del líder, el Maspujols, un equip intractable i invicte, ja que només havia aconseguit dos empats fins aleshores. En canvi, els espluguins arribaven després d'encaixar una dolorosa derrota el passat cap de setmana al Cuber, perdent el partit en els últims minuts. Tot i aquestes dinàmiques oposades, l'Espluga va sortir al municipal del Riu-Sec a plantar-li cara al líder i a buscar els 3 punts. En els primers minuts, els de la Conca van intentar fer-se amb el domini del partit, davant un Maspujols que té molt clar el que juga durant tota la temporada, i en aquest partit no va ser una excepció. Al minut 24, el Maspujols va robar una pilota al mig del camp i en una ràpida transició va aconseguir posar-se amb 0-1 al marcador. Primera arribada, primer xut, primer gol. 100% d'efectivitat, símptoma que ens mostra el perquè del liderat.
Tot i aquest cop dur, els locals no van deixar-se anar i els minuts posteriors, el gol del líder van ser el millor de l'Espluga. L'equip va crear dues ocasions molt clares de gol, les dues de Miquel Rossell, que no va aconseguir introduir la pilota a l'interior de la xarxa, però en el minut 33 el mateix Miquel Rossell va posar l'empat al marcador i donar un molta moral als espluguins. Després d'aquest gol, l'Espluga veia molt clares les opcions de la victòria i no va dubtar a seguir buscar el segon gol. S'arribava al descans amb empat a 1.
La segona meitat seria molt igualada, amb intents pels dos equips, sobretot del Maspujols en dues ocasions aïllades. En les dues, el porter espluguí va lluir-se i va salvar el punt davant el líder. Un punt molt valuós per l'Espluga davant un líder que sembla que no afluixa. Aquest empat dona molta moral a l'Espluga per afrontar les properes jornades. La següent serà aquest mateix dissabte a les 4 de la tarda, a Salou, davant el Salauris. Tercer classificat i immers en una ratxa impressionant de resultats. Tot i això, els espluguins buscaran els 3 punts per seguir amb opcions d'arribar a les zones altes de la classificació. Parlem ara de l'equip femení, i és que la Unió Esportiva d'Espluga va aconseguir sumar 3 punts claus per mantenir-se a la zona alta de la classificació davant un dels rivals més complicats de la Lliga, l'Atlètic Valls.
El partit, corresponent a la desena jornada de la Lliga, es va disputar al camp municipal del Riu-Sec el passat diumenge a la tarda, en una primera part molt igualada, amb poc joc vistós i poques ocasions de gol. Les espluguines van avançar-se al marcador en el minut 38, amb un gol de Júlia Mollà, fruit d'una combinació de l'equip. Al minut 39, però, el Valls va tornar a posar el partit aprofitant un error de la defensa espluguina i finalitzava la primera meitat amb 1-1 al marcador. Durant els següents 40 minuts del partit, les espluguines van dominar clarament el ritme de joc, amb bones combinacions i diverses ocasions de gol. Al minut 76, Joan Anglès, amb un fort xut des del frontal de l'àrea, va marcar el 2-1. Només 3 minuts després, es tancaria el partit amb un gol en pròpia porteria de la defensa vallenca.
Amb aquesta victòria, l'equip femení manté la segona posició de la Lliga, a només 2 punts del primer classificat, el Reus Deportiu. I, de fet, aquest cap de setmana es desplaçaran fins al camp del líder per disputar la 12a jornada de la Lliga.
I continuem parlant de futbol, en aquest cas del Club Futbol Montblanc, que va patir una derrota molt dolorosa contra el Segur Atlètic.
Doncs sí, el Montblanc preveia que seria un partit molt difícil, però en un començament es confiava en que es podria treure un resultat positiu. No va ser així, ja que va perdre per 2-0. La primera part del partit va ser molt competida, on els dos equips van mostrar molt respecte pel rival. Per aquest motiu, no es va veure molt joc ofensiu i s'arribava al descans amb 0-0, i amb tot per decidir en els segons 45 minuts.
La segona meitat va començar d'una manera semblant, fins que al minut 62 el Segur es va avançar en el marcador, amb un gol d'un dels màxims golejadors de la categoria. Pocs minuts després, en el minut 67, el mateix jugador posava el 2-0 en el marcador i deixava el partit molt ben encaminat pels locals. El Montblanc quedava molt tocat i va ser incapaç de reaccionar.
Dura derrota del Montblanc que deixa escapar 3 punts que hauria servit per posar-se segon a la classificació. Ara, l'equip de la Conca queda en cinquena posició, a 9 del líder. Aquesta setmana, el Montblanc visita el camp de l'Arbós, equip que es troba segon en la classificació i 3 punts per sobre dels vermells.
Okay.
Balanç positiu per la secció d'hoquei del Casal de l'Espluga, que dels 5 partits que es van disputar la passada jornada s'han obtingut 3 victòries i 2 derrotes. Coneixem els resultats i les classificacions de cada categoria.
Sí, comencem pels més petits de la secció, i és que els prebenjamins d'iniciació es van desplaçar fins a la pista del Club Vendrell i van obtenir un resultat d'un gol a 2 a favor dels espluguins. Amb aquesta victòria, els prebenjamins se situen a la segona posició de la taula classificatòria.
Bones notícies també pels prebenjamins, que es van enfrontar al Reus Ploms i van aconseguir guanyar còmodament per 3-1. Ara mateix es troben en penúltima posició de la Lliga amb 7 punts.
I contundent derrota de l'Alaví A, que van caure derrotats davant del Tordera A per 11-1 i se situen a la cinquena posició de la Lliga d'un total de 8 equips.
Els juvenils també es van desplaçar fins a la pista, en aquest cas del Club Patins Cubelles, i van aconseguir emportar-se la victòria en un partit ple de gols per part dels dos equips. El marcador final va ser de 7-9 a favor dels espluguins. Amb la suma d'aquests 3 punts, l'equip juvenil es manté a la tercera posició.
I per últim, l'equip femení de segona catalana es va enfrontar com a locals al Club Patí Voltregà i van patir una contundent golejada de 10 en contra i un a favor. Les femenines mantenen l'última posició de la taula classificatòria i cal destacar que aquesta temporada encara no han aconseguit sumar cap punt. Perdó, volíem dir cap gol a favor.
I coneixem també els resultats de tennis taules Plugui.
Els Carquinyolis A van guanyar la pista de l'AEC Reus B per 1-5. Els Carquinyolis B van derrotar el Tortosa E amb un resultat d'1-5. I el CTT Carquinyolis C van caure derrotats per 5-1 a la pista del Tortosa D.
I comentem també ara les classificacions dels respectius equips dels 3 conjunts que disposa el Club de Tennis Taula Plugui.
Els Carquinyolis A es troben en primera posició de la categoria tercera A. En aquesta categoria també hi competeix els Carquinyolis C, que es troben en l'última posició. I per finalitzar, els Carquinyolis B es situen també com a primers classificats, perdó, en la categoria tercera B.
Poliesportiu.
Thank you. i el torneig de pàdel que s'havia de celebrar coincidint amb la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga, organitzat pel Casal de l'Espluga, s'ha anul·lat per falta d'inscrits.
L'Open Fira 2018, que s'havia de celebrar durant el cap de setmana de la 453a edició de la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga i havia de reunir un mínim de 8 parelles en les diferents categories, finalment no s'ha assolit aquesta xifra i s'ha suspès la proposta esportiva.
Tot i això, durant el cap de setmana hi ha més actes esportius de la fira i ara els coneixerem i els repassarem.
Sí, el primer va començar aquest divendres a 8:45 del vespre a l'antic institut amb els partits de Lliga del Club Tenis Taula de l'Espluga de Francolí als Carquinyolis.
També els actes del Club Tenis Taula de l'Espluga continuaran aquest dissabte a la tarda amb la jornada de portes obertes i demostració de l'Escola de Tenis Taula de l'Espluga. Hi haurà coca amb xocolata per tots els visitants i la demostració serà a l'antic institut.
I per finalitzar els actes esportius de la 453a edició de la Fira de Sant Vicenç, aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font hi haurà la xerrada Abraçades fins a l'Àfrica, l'experiència de creuar nedant l'estret de Gibraltar, que anirà a càrrec d'Erika Soriano. L'entrada és gratuïta i està organitzat pel Club Atlètic Espluguer.
Tot sobre l'esport a la teva ràdio local. Futbol, hoquei, espai en ruta, ciclisme, atletisme, bàsquet, tennis, esports d'aventura. L'Infoesport.
El vimbodinenc Jordi Ferrer Armengol ha participat en la 40a edició del Dakar com a mecànic de l'equip X-Race. Recordem que el Dakar 2018 es va iniciar el 6 de gener i va acabar el passat 20 de gener després de 9.000 km pels corredors. Per això avui entre nosaltres tenim el Jordi Ferrer, que ha aterrat d'aquesta experiència. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Explica'ns com has pogut recuperar. Has pogut ja recuperar-te del tot després d'aquests de tants dies a Sud-amèrica?
Hola, encara noto els símptomes del jet lag, però sí, he pogut descansar una mica i, bueno, estic al 100%, però recuperar-me a poc a poc.
Explica'ns una mica, fem tota la trajectòria de com va anar aquesta experiència, quan va començar? Va ser ja el 2018, l'1 de gener vau marxar cap a Sud-amèrica?
Home, jo a l'estiu, el juliol, vaig anar amb una prova que es fa aquí a Espanya, que és la Baja España Aragón, i ja vaig fer l'assistència amb dos pilots també, amb un argentí i amb un espanyol, el Xus Puras, i l'argentí no va poder acabar per un accident, però el Xus Puras va poder acabar. I bueno, hem anat preparant les coses per poder marxar, jo vaig marxar el dia 1, i quan pic vam arribar allí el dia 2 vam tindre que repassar una mica les motos, muntar tot el que és els sistemes de navegació que fan servir, que t'ho cedeix l'organització, i revisar-ho tot, que tot estigui perfecte perquè tinguin els mínims problemes amb aquests quilòmetres que fan.
Tu hi anaves com a mecànic de l'equip X-Raid, i com vas arribar a poder obtenir aquest lloc?
Home, jo coneixia, jo al treballar tants anys de mecànic amb dos tallers a Lleida, coneixia molta gent i bé, amb el boca a boca era client l'amo d'aquesta empresa, era client del taller on treballava jo, i mira, m'ho va dir bé si volia anar i a mi encantat de poder anar i poder participar en aquesta aventura.
En total portaves tres pilots del Xus Puras, entre els quals ha sigut 8 cops campió de ral·lis d'Espanya i també va ser el campió l'any 1994 del campionat del món, però l'espanyol va haver d'abandonar la segona etapa ja del raid per culpa d'una forta caiguda que li va colpejar la clavícula, no?
Sí, portava entre ells, eren 9 pilots en total, i jo portava 4 i un d'ells era el Xus Puras, i els altres van poder acabar, els altres 3 van acabar tot, de l'equip dels 9 van poder acabar 5, Un va tindre avaria mecànica al mig d'un especial, no va poder fer res. El Xus Pura es va caure i va tindre una petita lesió amb una clavícula. Els altres també, un se va trencar tres costelles amb una caiguda i, bueno, i els cinc que van poder acabar perfectes. I entre aquests cinc hi havia el que va fer penúltim de la prova, que el pobre arribava, tenia 2-3 hores per descansar i havia de tornar a sortir l'endemà. I va quedar a 55 hores del primer, com si hagués fet dos Dakars amb un Dakar.
I quin era el teu dia a dia a la prova? Recordem una mica que els pilots fan l'etapa i després hi ha tota la feinada de darrere dels mecànics.
Sí, els pilots sortien sobre les 6 del matí a començar l'etapa. Llavors, nantres a les 6 del matí intentàvem tindre el tot recollit ja per fer per anar al pròxim lloc amb els camions i això. Arribàvem al lloc, ho preparàvem tot, muntàvem les carpes, totes les enyes que quan pic arribessin les motos per poder treballar. Arribaven sobre els dies que arribaven més aviat era sobre les 6-7 de la tarda. Ens ficàvem a les motos, normalment acabàvem a les 1-2 de la matinada i, bueno, recolliu tot, muntar tots els camions, ficar totes les carpes, totes les enyes dels camions per poder arrencar, en picar arrenquessin ells, poder arrencar nantres també per anar al pròxim destí.
La fatiga del dia a dia, de no poder dormir les hores adequades i dormir a deshores i així, com ho vas portar?
Home, suposo que les ganes i amb l'ansietat aquesta de que tot anés bé, no ho notava massa, dormia poc, però bueno, aguantava bé, no tenia jo la sensació de cansament. Jo crec que m'ha sortit més ara l'últim dia a l'acabar, m'ha sortit tot allò que em pic baixes les defenses, he notat més el cansament i més la fatiga que no pas els dies que estava en carrera.
I bueno, una mica vam poder parlar, ens vas poder explicar que l'etapa de descans, que aquest any queia més aviat que els altres anys, aquell dia vau poder anar a dormir i després durant l'etapa de descans vau poder fer tota la feina de les motos.
Sí, i a la sort que a l'etapa de descans tu pots dormir a la nit quan toque i l'endemà tenies tot el dia per poder netejar les motos, revisar-les totes de dalt baix, perquè puguin acabar a fer la prova i no tinguin problemes greus. I, bueno, és una etapa que estàs bé i no, ja no vas tan cansat.
Heu passat per Bolívia, també Perú, Argentina, que han sigut diferents terrenys, del qual també a molta altura, 3.000, 4.000 metres, i també quasi fins al nivell del mar. Com has viscut això?
Home, el que jo vaig notar, una cosa, quan vam estar a La Paz, a Bolívia, per fer qualsevol cosa et cansaves. No res, feia 100 metres per anar al lloc on ens canviaven les rodes, i com si hagués pujat la pena caminant. Una cosa molt mal de cap i una sensació molt rara. Diu, com pot ser que m'estigui cansant? Una cosa que normalment fa i normal no noto res, aquí per canviar un tornillo o per desmuntar una roda, allò que necessites un esforç diferent.
La confiança amb els pilots ha de ser molt gran perquè ells arriben, us deixen les motos i ells se'n van a dormir i vosaltres les prepareu. Com era la convivència dins el parc?
Ells arriben i tu els hi preguntes a veure si han notat alguna cosa a la moto, si han vist alguna cosa ells o amb una caiguda que hagin trencat alguna cosa i que se n'hagin adonat ells, i tu apuntes tot el que et diuen, i si nota la direcció torta o si nota algun problema. I llavors ells se'n van a menjar, primer que tot, se dutxen, tenien un massatgista, els hi feia una mica de massatges, i bueno, preparaven el roadbook de l'endemà i se'n anaven a descansar. I em quedava a fer la moto i a preparar, i ja està.
Quants éreu a l'equip?
A l'equip en total eren 8 persones.
8 persones?
4 mecànics i 2 xòfers de camió, i una recanvista, que és el que ens dona el recanvi, i el massatgista.
I alguna experiència així que puguis explicar? Què t'has quedat d'aquest Dakar 2018?
Home, amb les diferents, no sé, quan a Bolívia mateix veus que hi ha una diferència molt, molt gran amb els altres països, està tot més deixat, els cotxes molt vells, un caos circular per dins els pobles, un caos, gent per tot arreu, cotxes que et sortien de tots els llocs, i el mal del tuy aquest, quan notes això que et costa fer qualsevol cosa, una cosa guapa, i els diferents paisatges que passàvem, tu veies dunes pel costat i hi havia una carretera asfaltada pel mig, que després hi passàvem altres carreteres molt, amb moltes curves, molt estretes, una cosa molt, molt xula.
I tornaràs al 2019?
Home, si tinc l'oportunitat i em deixen, sí que m'agradaria tornar-hi.
Doncs moltes gràcies, Jordi, per vindre aquí als estudis de l'Infosport i explicar-nos aquesta experiència.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tota l'actualitat esportiva de la comarca a l'Infosport. El magazín esportiu de la Conca de Barberà. Tot sobre l'esport a la teva ràdio local.
I tanquem aquest apartat del poliesportiu parlant de que el passat divendres 19 de gener va tenir lloc a l'escola Les Muralles de Montblanc la primera trobada d'escacs escolar on els alumnes de l'escola Martí Poc hi van participar.
I la propera es realitzarà el dia 1 de febrer a l'escola Martí Poc a partir de 5:45 de la tarda a la biblioteca Josep Vallverdú. Entre els jugadors es compartirà unes jugades d'escacs i un berenar entre els diferents alumnes de la comarca.
Més futbol a l'Infoesport.
I una setmana més finalitzem aquest Infoesport parlant del Nàstic i el Reus, dies després del derbi tarragoní.
Podem parlar dels dos equips a la vegada, ja que el passat cap de setmana es va disputar el derbi tarragoní a la segona divisió. Un derbi que es va emportar al club de futbol Reus Deportiu per 1-2. Un partit molt igualat, que va acabar amb victòria visitant per petits detalls.
La primera part va tenir poc futbol i sobretot molt poques arribades en perill. De fet, en l'única arribada dels visitants, després d'un servei de banda penjat a l'àrea i de diversos rebots, Juan Domínguez va engaltar un xut per posar-lo a l'interior de la porteria. El Reus veia com, sense fer gairebé res ofensivament, es posava per davant, fet que els donava molta moral i enfonsava el Nàstic i a tot el nou estadi. S'arribava al descans amb 0-1, amb poc futbol per part dels dos i amb el partit encara obert.
La segona meitat seria bastant similar, amb un Nàstic amb un futbol bastant pobre, però que tot i això aconseguiria crear 5-6 ocasions bones de gol al llarg del partit. I en una d'aquestes, al minut 73, Álvaro Vázquez posava l'empat pel Nàstic i feia pensar que els tarragonins podien aconseguir la victòria. Però en la segona arribada dels Reus en tot el partit, Vítor Silva marcava un autèntic golaç al minut 84 per posar l'1-2 al marcador i donar el derbi als Reus. Els roig i negres van tenir un 100% d'efectivitat, tot i que van mostrar un joc mediocre, i els de Tarragona tampoc van mostrar un nivell bo durant el partit, tot i que van aconseguir crear més perill que els del baix camp. Això sí, amb menys efectivitat. 3 punts claus que s'emporten els reusencs i dur cop de moral pel Nàstic.
L'Infosport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà. En emissió conjunta a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc.
Fins aquí aquest repàs a l'actualitat esportiva. Ens retrobem a les properes edicions de l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, dissabtes i diumenges a 1:15 i a 7:45 de la tarda. I sempre que vulguin, ja ho saben, a esplugafmradio.cat. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies també a tot l'equip d'esports, Pep Morató, Adrià Tella i Eduard Sánchez. Bona tarda. Bona tarda.